Benvinguts a una nova edició del Cub Blanc, la nostra galeria d'art gratuïta i apta per a tots els públics. Avui, molta atenció, perquè us proposem fer una mirada a la trajectòria artística de Diego Velázquez, des dels seus inicis fins als darrers anys, per veure com la seva influència va deixar empremta en d'altres artistes, també a dia d'avui. Rosa, Gerard, bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Avui tot un repte, perquè, clar, parlar de Diego Velázquez amb 25 minuts com a molt que tindrem i sintetitzar la seva obra, com ho farem, això, Rosa?
No ho podrem fer.
No ho podem fer. És fer un tast.
És fer un tast, exacte. És fer un tast.
Perquè les generacions que no coneguin doncs, aquest pintor tan important, no?, de la nostra cultura el descobreixin i la gent que ja sap alguna cosa més doncs, el redescobreixi.
Exacte,
a través de la vostra mirada.
Exacte. Sí, i a més també que sàpiguen que la Rosa fa seminaris d'història de l'art i que parla de, a l'Acadèmia de Belles Arts, que parla de molts altres artistes també, que si s'anima qualsevol oient pot venir a buscar informació i encantat de que s'afegeixi a les classes.
Doncs mira, és una bona proposta. A veure, Rosa, explica'ns, perquè avui parlem d'aquest pintor que està catalogat com el pintor dels pintors, fins i tot. Per on vols començar? Per quina part de la seva trajectòria? Potser fer una petita biografia?
Home, jo començaria per algo que potser no és massa conegut d'ell, que és el seu valor com algú que es preocupa al nostre país de valoritzar la feina del pintor, la feina, la missió del pintor, i al mateix temps de la pintura com a art i com a element intel·lectual i no pas només artesanal. Aquesta és la idea més valuosa de Velázquez, repeteixo, en el nostre país, perquè això el Renaixement italià ho tenia molt clar. Però en aquest món, que era el món de la monarquia hispànica del barroc, no estava tan clar. És a dir, Velázquez va haver de lluitar molt per ser considerat com algú que per sobre d'una mà era una ment i, per tant, perquè allò que ell feia es valorés no només com una cosa ben feta, sinó com algú que contenia un missatge intel·lectual important.
Yes. Diríem que abans de Velázquez estava més considerat un ram dels oficis i ell d'alguna manera doncs, li va donar doncs, aquest estatus més intel·lectual.
Ah, exacte. Abans de Velázquez, i fixa't que en els documents que Velázquez aporta o vol que es tinguin en compte per arribar a tenir la consideració de noble, una de les coses que ha de demostrar és que mai a la vida va treballar. I això era impossible, perquè havia sigut pintor. Llavors es va haver de demostrar que ell feia de pintor, però sense que això fos un ofici. Per què? Perquè com a ofici, l'ofici de pintor era considerat a la mateixa categoria que, què et diré jo, els toneleros, per exemple, els que feien toneles per posar-hi el vi. Llavors, tu diràs, això és una barbaritat. Però aquesta idea del pintor com un artista que té idees, que tal, no hi era. Yeah. Aleshores, hi ha tota una sèrie de personatges, que comencen per Botticelli a Itàlia, o Leonardo, o Miguel Ángel, que tenen això molt clar. Aquí a Espanya encara no es tenia clar.
El Renaixement és abans del Barroc.
El Renaixement és abans del Barroc, i en el Renaixement comença aquesta idea de la pintura com un art intel·lectual, sobretot en el Renaixement relacionat amb els Medici. Però aquesta capacitat que ha de tenir el pintor per dir coses implica que al mateix temps ell pot ser la idea pensante i no només la mano que
hace. Només el que executa.
Sé per on va, vull dir, imagino per on vas, per on vols fer anar. Clar. Que Velázquez també, diguem, potser alguns ho saben, tenia un equip, o m'equivoco, persones que l'ajudava?
Treballava, com era habitual a l'època, amb taller, ¿vale? I no tot el que és de Velázquez està perfectament començat i acabat per ell, però més que això, la idea és, en aquella Espanya d'aquella època s'acostumava a encarregar quadres que tothom esperava que fossin com havien de ser. És a dir, si jo encarrego una Immaculada, no em facis allò que surti de lo que has de fer. És a dir, una Mare de Déu vestida de blanc, amb el mantell blau, amb una corona de 12 estrelles, perquè si no ja no sabré el que és.
Aquesta criba es passava després a...
És que si no, feies, si no ho feies així no
feies,
era entesa.
No?
Clar, no era entesa, és a dir, ningú t'entendria. I en canvi ella es permet el luxe de fer quadres que iconogràficament és ell qui decideix què farà, com ho farà, per què ho farà, quin missatge vol donar, i de fet d'alguns d'aquests quadres ni nosaltres en sabem un missatge. Per què pot fer-ho? Perquè treballa a les ordres de la monarquia i perquè treballa a les ordres d'un rei que és un gran amant de la pintura i que per tant li deixa, per dir-ho d'una manera, via lliure. I per què pot fer-ho? Perquè té la gran sort de que el rei li permet viatja a Itàlia, on entra en contacte amb les grans obres, és a dir, perquè és un pintor que, a més, té ganes d'aprendre. Pensa que s'ha trobat entre l'inventari de les coses que tenia Velázquez de casa seva un munt de llibres, quan en una època en què el pintor no tenia perquè saber massa de teories que no fossin com s'aplicaven uns pigments, de tot, des de arquitectura, geometria, astrologia, de tot. És a dir, era un pintor culte. Mm. I això, des de que va començar a aprendre en el taller del seu primer mestre, que va ser del seu segon mestre, en realitat, que va ser Pacheco. Pacheco formava part d'un grup d'intel·lectuals que els interessava molt la figura del pintor humanista, és a dir, el pintor que tenia, a més, coneixements, que era culte. Doncs això omple Velázquez d'un bagatge cultural que això a les obres es veu.
Tot i que has parlat de la Immaculada, també feia encàrrecs de la Casa Reial, suposo, o de temes, diguem, més naturalistes. Va ser dels primers que es va desmarcar dels temes més religiosos, més sacres? En l'elaboració de la seva obra? Perquè, clar, anteriorment imagino que tots es tenien que regir per encàrrecs més aviat religiosos.
Depèn d'on eres. És a dir, en l'època de la que estem tractant, al barroc, hi havia tres grans clients, i els clients són els que marquen, sí? Llavors, els tres grans clients eren, per una banda, l'Església Catòlica. Penseu que l'Església Protestant no encarregava gairebé quadres perquè les imatges, doncs no, el món catòlic explica els dogmes a través de les imatges,
sí.
I l'Església Catòlica a Espanya i els països catòlics tenia molt poder. L'altra era la monarquia absoluta, que aquesta permetia un ventall de temes, per exemple, mitològics, fantàstic. I després la burgesia, que aquí a Espanya no podia massa. Però és clar, si tu eres un pintor que, per exemple, com el Greco, manierista, el teu gran client era l'Església, acabaràs fent quadres sobretot religiosos. Depèn del client, tant, més que del que tu vols fer, perquè el Greco, per exemple, no era especialment religiós. Velázquez va poder fer de tot perquè va tenir tothom per client. I Velázquez és el gran pintor de l'època, el pintor que a partir d'un moment determinat tothom el vol. I què passa? Que si el rei, que és el seu, ell acaba sent pintor de càmera, pintor de la cort, però esclar, el rei té des de quadres on ha d'exposar el seu poder, per exemple el quadro de les lanzas, el quadro de les lanzas, la rendició de Breda, fins a retrats d'ell mateix, de tota mena, fins a quadres que han de ser més divertits, per dir-ho d'alguna manera, perquè els posa pavellons de caça. Clar, llavors...
Sí, ell dins dels encàrrecs que podia tenir... Com a pintor versàtil que ja ho dominava, suposo que també tenia, diguem-ne, la potestat de fer assajos o experiments, no? Jo, per exemple, ara estic pensant en les Menines, no? Potser el més universal d'ell, que surt ell fent-se un autorretrat, per una banda, després també fa un joc de miralls, no?, amb els reis. Aquests experiments, diguem, per exemple, com abans parlàvem de Goya, amb el micro tancat, que havia fet experiments, clar, això també tenia que tenir ja un reconeixement per posar-ho a prova.
Clar, això és el que ell vol mostrar, que el quadre és alguna cosa més que una bona execució. De fet, a partir de ja, aquest que sortia fa poc a la pantalla que tenim a davant, a partir de ja els primers quadres, la majoria de quadres de Velázquez tenen una doble lectura. I a partir d'un determinat moment, per exemple, les hilanderes o les menines en tenen fins a 3 i 4. Los borrachos, per exemple, o el triunfo de Baco, és un quadre mitològic o és una escena naturalista d'uns quants borratxines. ¿Vale? El Cristo en casa de Marta i Maria és una mena de retrat naturalista d'una senyora que està fent menjar, o resulta que si mires al fons es converteix en un quadre religiós. Les hilanderes, que no es deia les hilanderes, que era la visita, és la visita d'unes senyores al taller de tapissos reial, és un quadre mitològic perquè és el que està en el fons, que és la fàbula d'Aracne, o és les menines igual. Llavors, aquest joc d'enredos, de què és això que realment estic veient, li encantava. Fixa que les menines, per exemple, volgudament, el que tens al fons és la figura de la parella reial. Sí. Vale, aquella parella reial on és? En un mirall? Està pintada en un quadre? O és el que es veu darrere una finestra? Velázquez ha fet el marc de manera tan poc clara que t'obliga a que t'ho dubtis. I li encanta. O sigui, jo quan veig aquell quadre, mi menjo i no Velázquez, des de bon sigui, dalt, jo no ho sé, pensant, oh, que bé, no saben ben bé el que he volgut.
O sigui, li agradava jugar.
Sí, sí. Li agradava jugar amb nosaltres. O sigui, Velázquez fa el que vol amb nosaltres.
Goya és un altre cas, no?, diguem-ne. Potser també podríem dedicar un programa. Però ell, per exemple, també col·locava coses, no? L'encarregaven i col·locava coses.
Clar, però Goya és més... És més clar a l'hora de dir. Goya, tu veus que, per exemple, en el retrat que fa de la família de Carlos IV és una crítica claríssima a la monarquia que hi ha en aquells moments. I Velázquez juga sempre a allò tan barroc que és el quadre dins del quadre, mm-hmm. el teatre dins del teatre, el no deixar clar quin és el tema, quina és la temàtica, per exemple, la manera de treballar la temàtica mitològica en Velázquez és molt curiosa, perquè té sempre un toc de burla important. Llavors, aquest equívoco és molt propi de Velázquez, cosa que amb Goya potser es dissimulo, però no arriba a ser equívoco. És a dir, és les ganes de que tu no sàpigues ben bé quin missatge hi ha o siguis capaç de descobrir darrere del missatge aparent el que hi ha. Perquè el món enganya. O sigui, aquell missatge de Calderón de que la vida és sueño i que tot és somiar i que ningú és ben bé el que creu ser, en veritat és claríssim. Llavors són quadres que realment xuclen. I són quadres que tu deies, 25 minuts? Impossible. Mira, hi ha una cosa molt curiosa que és el síndrome de les menines. I que és una mena de dèria psicològica que agafa alguns investigadors que s'empenyen en buscar a veure si poden descobrir què és el que... I els absorbeix la vida.
Ja. Es tornen bojos, no? Intenten buscar.
I deuen haver un doctorat sobre les menines que no te'ls acabes.
Hi ha un llibre preciós, que a més jo el tinc però molt espallofat de tant que el faig servir, que és un estudi de les menines de Velázquez fet per un senyor que és un enginyer de camins, canals i ports. Des del punt de vista de geometria pura i dura, matemàtica pura i dura. Yeah. Llavors, clar, el que passa és que, clar, tu mires la biblioteca de Velázquez i te n'adones que realment, doncs des de la càmera oscura, joc de miralls que dius, fins a matemàtiques, geometria, tot això li interessava, li encantava. Llavors, en allà hi ha una quantitat de coneixements, és un pou.
Ja. Yeah. No, i creus que aquests coneixements que apareixien implícits en els quadres ho feia expressament o ja intuïtivament, no? A l'hora de treballar ja
no,
li devia sortir.
No, perquè es necessita una base cultural d'orilla per arribar-hi. És a dir, pensa que si jo estic, per exemple, volguem fer que aquell quadre de les hilanderes en realitat sigui la fàbula d'Aracne, jo he de conèixer molt bé la fàbula d'Aracne. Si vull que el missatge que hi ha darrere les menines sigui, perquè pensa que és dels últims quadres, i el que volia Velázquez era aquesta idea de jo he de ser considerat noble, per tant, la pintura no és una simple feina, darrere hi ha tota una recerca. Si en els dos quadres que apareixen a darrere són quadres que fan referència a la capacitat que té el simple mortal d'igualar-se als déus, no és una casualitat, és una recerca. A més, pensem en el càrrec de Velázquez.
Velázquez era
l'encarregat de l'organització general de tota la iconografia de Palau, era el buscador de quadres, quins quadres s'havien de comprar. Tenia també, com Rubens, igual, funcions diplomàtiques, és a dir, estem parlant d'un personatge d'una categoria...
Ben posicionat, sí.
I d'una categoria intel·lectual
important.
Gran, important.
Potser per això després es podria permetre fer clar, aquests jocs, no? Utilitzar aquestes tècniques i fins i tot donar personalitat, no?, als personatges que dibuixava.
Imprimir la seva personalitat, perquè fixa't que, per exemple, tu tens alguns retrats, mira, dels 5 retrats equestres que ell fa pel Salón de Reinos, n'hi ha el de Felipe III, la seva esposa, Felipe IV, la seva esposa, i el príncipe Baltasar Carlos, que allò que tu dius de la casualitat. El príncipe Baltasar Carlos està pensat per anar al damunt d'una porta. El cavall, que tu mires, si te'l mires en segons quin punt de vista, diràs aquest senyor no sabia fer cavalls, perquè és estrany. Però justament està pensat perquè te'l miris en un escorzo, perquè està dalt de la porta. Per tant, és fantàstic com el veus realment, quan el veus, com l'has de veure, no? Però és que, comparant les dues reines, la reina, la gran, la casada amb el Felipe III, té un vestit ple de detallets, de tal, que es nota que allò no és de Velázquez. Allò ho ha fet al taller. I, en canvi, l'altre imprimeix aquell tipus de... Algú ha parlat de pintura impressionista abans de l'impressionisme, però aquell tipus de pinzellada que, sense dibuixar de manera precisa, fa que el teu ull pugui dibuixar. Llavors, allò és el toc Velázquez.
Aquest inacabat, no?
Aquest inacabat que a la vegada tu dibuixes. Exacte, l'espectador resol. Llavors, això... per exemple, les hilanderes. La roda que gira té una capacitat de girar extraordinària. No saps com s'ho fa, però és capaç de pintar el moviment. Doncs això només ho té ell. Mm. Els pintors de la seva època no ho feien. No. A la vegada és capaç de pintar l'aire.
És que Velázquez va viatjar molt, també. Devia aprendre de molt, devia menjar de molta pintura diferent per poder elaborar la seva pròpia.
Clar, Velázquez, tingues en compte que té la sort de viure en la Sevilla de la seva època, que és la ciutat més cosmopolita que hi ha en aquells moments a Europa.
Palacio Real estava a Sevilla?
A Palacio Real està a Madrid.
Però abans de Madrid no estava fora de Madrid.
Madrid arriba a ser capital d'Espanya a partir de l'època de Felip II.
Capital.
Amb Felip III, abans no era una simple villa, amb Felip III perd momentàniament aquesta capitalitat, però li torna. Però clar, el que sí que té Velázquez és formar part d'un acord de reis que eren uns autèntics amants de la pintura. O sigui, Carlos V, Felipe II, havien omplert el palau de quadres des de Tiziano fins a tots els flamencs, fins a... Què és el que passa? Que si això li afegeixes la gent que ve, Rubens, per exemple...
Rubens era Rubens, anterior a Velázquez, oi?
Més o menys, eren més o menys coetanis.
Vale.
Era més gran que l'altre, però van conviure. És Rubens qui encarrega... Què li diu a Velázquez? Hauries d'anar a Itàlia. I quan va a Itàlia, va amb ganes d'aprendre. I per molt que tu viatgis, si tu no tens ganes d'aprendre, no aprendràs.
I allà a Itàlia, de qui va aprendre?
Allà a Itàlia aprèn de tothom. Rubens li diu, fixa't bé, i què és el que es troba? Es troba amb els grans pintors pels quals lo important a l'hora de pintar és el dibuix, Roma, Miguel Ángel, per exemple, és anterior, però vull dir, veu els quadres de Miguel Ángel, i es troba amb tota la banda d'aquell grup de pintors que creuen que l'important és el color. Venècia. Aleshores, combina això i obtindràs la perfecció. La perfecció sense... De fet, a Roma havia d'estar a casa d'un noble i ell va demanar, no, si us plau, perquè si estic a casa d'ell estic massa lluny de la Capella Sixtina.
Imagina't la seva curiositat innata.
Clar, clar. Jo me l'imagino...
Com un nen.
Admirant. Llavors, clar, si tu tens algú que sap fer molt bé les coses i que al mateix temps és prou conscient de que sempre se'n pot aprendre i té ganes d'aprendre, aquesta persona no para de créixer, que és el que li passa amb ell. O sigui, sí, aprèn de tot i de tothom. I, per exemple, es va deixar aconsellar per Rubens, però, per exemple, va aprendre molt del seu primer, el seu segon mestre, que era Pacheco, que no era un pintor important, però, en canvi, era un mestre bo.
Era el seu mestre.
Era el seu mestre. Va ser el primer amb el que va fer l'aprenentatge. El primer va ser Herrera el Viejo, però Herrera el Viejo era una mica dur de caràcter i el van treure d'allà per portar-lo amb aquest altre. Però Pacheco, per exemple, s'envoltava d'intel·lectuals. Llavors, imagina't algú que està posat en un món on es parla d'art, de cultura, de literatura, tal, i que té ganes d'aprendre art, cultura... És una esponja. I una esponja aprèn. L'Heràclit és un gran aprenedor.
Bueno, això estava pensant potser un exemple una mica vast. Per exemple, Picasso. Es diu que la gent que invitava Picasso al seu taller li feia una mica de por perquè Picasso també era una esponja.
Clar.
I tot ho copiava de mala manera, quasi. O sigui, ho copiava però s'ho reconvertia a la seva manera.
Clar.
I tots aquestes figures, aquests pintors,
de fet,
normalment s'apropien de grans coses per fer la seva
història. Clar, però no és dolent, això. O sigui, fixa't que Picasso, per exemple, va agafar les Menines i les va reinterpretar. Això està molt bé. I, de fet...
Sí, jo crec que de les Menines és el quadre dels quadres més versionats de... Vull dir,
clar.
Molts també han agafat... Bueno, abans el que comentàvem també, quants doctorats hi deuen haver parlant de les Menines i... Jo estava comentant abans, hi ha un artista d'aquí Sabadell, l'Agustí Puig, que té una pila de quadres de les Menines. I després també, com comentaves, no? Picasso també té una versió de les Menines. He vist algun artista contemporani que ha fet el mateix quadre on hi ha les Menines sense personatges. Vull dir que està molt, molt explotat.
És dels quadres que més ha cridat l'atenció, però en canvi, per exemple, hi ha quadres... Mira, a vosaltres ho podeu veure, però els que estan sentint la ràdio no.
No, però després aquest? Ho podem compartir a les xarxes.
Veus aquest?
Quin és aquest quadre? Explica'ns què es veu.
És un fragment de l'Aguador de Sevilla. ¿Vale? És dels primers quadres que fa, és de l'etapa sevillana, de la primera. I és un dels quadres que més podria cridar també l'atenció, perquè realment és un quadre molt bonic, molt ben fet, molt el senyor gran, algú ha interpretat com les tres edats, tal... es veu un bodegó realment ben fet, ben elaborat. Fixa't que hi ha la perfecció de
molt clarobscur, oi?
Exacte, molt clarobscur, molt influenciat inclús per tot el tenebrisme. Algú diu de Caravaggio, bueno.
Jo això ho estava pensant, igual clar, que això, coses d'aquestes no les hagués après a Itàlia.
Exacte. No, perquè és anterior a la seva anada a Itàlia. Però fixa't que és curiós, perquè en aquest quadre, és a dir, aquest quadre representaria una escena naturalista. Góngora s'hi refereix quan parla de Andeio Caliente i Ríase la Gente, no? Bueno, pues, era un costum que hi haguessin aquests personatges que venien aigua, però moltes vegades agua i algo más, aguardiente, on posaven, veieu, aquestes... Clar, i això era el desayuno, el primer que menjaven, que bevien aquesta gent. Seria una escena de la vida quotidiana, però en aquesta escena de la vida quotidiana hi podríem buscar algú més, una iconografia tradicional, perquè un dels personatges que hi apareix és gran, l'altre més jovenet i l'altre d'edat madura. Les tres edats, una iconografia tradicional. Però amb una de les coses amb les que et fixes és què hi fa una copa de cristall amb un aguador. És a dir, el que no tenia aquest senyor, perquè en altres coses se li podia trencar. I si mires, clar, involuntàriament, tu vas cap a la copa de cristall, què hi fa aquesta copa? I si la mires, Veus? No sé si es veu, si la mireu vosaltres. Sí. Si la mires, si tu l'ensenyes i te la miren, et diuen, ah, sí, hi ha alguna cosa estrany. Doncs resulta que acaba siguent, i ara no cal que ens podíem anar a estar tot una... Acaba siguent una iconografia sobre el coneixement, la saviesa, la prudència, la capacitat que té l'ancià d'ensenyar al més jove. I això està amagat, és a dir, és un missatge molt, molt intel·lectual, molt moral, que et pot quedar amagat, és a dir, avui en dia això es pot veure a la primera? No. Està a l'abast de tothom? No. La gent, amb què es queda? Amb el Velázquez, que, oh, que bé que ho ha fet.
Yeah.
Si profundeixes més, sempre hi trobes un missatge intel·lectual. I amb les Menines passa igual. Les Menines hi ha un aparent cerimonial de... bueno, que és el que hi ha, i si aprofundeixes més, hi ha alguna cosa més. Per això he interessat tant. Perquè és una reflexió sobre realitat i ficció i la capacitat que té l'art d'anar més enllà de ser una simple
representació
de la realitat. Si només fos això, faria temps que hauríem deixat de pintar, perquè hauria aparegut la fotografia, no? Llavors, què fan avui en dia pintors hiperrealistes pintant encara? Què fa la fotografia
Bona
convertida
pregunta.
En art? ¿Vale? Perquè quan una cosa sigui fotografia, que és un altre art, o sigui pintura, realista o no realista, transcendeix la realitat, és perquè hi ha alguna cosa més que pura representació. I Velázquez és això. I en aquest sentit... Dóna molt de sí.
Dóna molt de sí, i a més amb la passió que ho explica la Rosa, ens quedaríem, se'ns ha passat el temps, portem mitja hora xerrant.
Uau!
O sigui que ha sigut un bon tast. Jo crec que ens quedarien hores i hores per parlar i per analitzar, no? I per veure aquest rerefons tan interessant d'aquest artista. Rosa, et convidem quan vulguis. O sigui, ara, Gerard, hem de buscar un altre pintor i que vingui, que ens faci.
No, ens els acabaríem.
No ens els acabaríem, o sigui, que de tant en tant et fitxem aquí, al matí. Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
Moltes gràcies.